Autèntica jornada de solidaritat avui a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és 6 de novembre i malgrat que recuperem la normalitat amb la tradicional roda de premsa dels dimecres, en uns minuts compareix el porter Gianni Cassaro, la jornada al Centre d'Esport Sabadell queda totalment eclipsada per les aportacions que s'estan fent des de les 10 del matí per ajudar els afectats al País Valencià per la Dana. De seguida el Sergi Garcés ens ho explica al detall des de la Nova Creu Alta amb protagonistes, però als vídeos que ha penjat el club hem pogut veure com de manera desinteressada molts arlequinats ja estan posant el seu gra de sorra, bé sigui ajudant com a voluntaris o també fent aquestes donacions que s'estan dipositant en caixes enormes que hi ha a l'entrada de l'estadi. Teniu temps fins a les 8 del vespre, ho recordarem tantes vegades com calgui, i el club ja ha anunciat que el que més es necessita a hores d'ara són eines i estris de treball, productes de neteja i d'higiene personal, i que també no cal més roba per ara. Com ha dit també el propi Sabadell a les xarxes, tota ajuda a sumar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui comença el programa, el control de so, la Rocío García.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que el Milan ha agreujat la crisi del Real Madrid guanyant 1-3 al Bernabéu a la quarta jornada de la Champions masculina. També ahir el Girona va sortir golejat 4-0 del camp del PSV a Eindhoven. Cridanera també la derrota 4-1 del City al camp de l'Sporting de Portugal. Avui a les 9, Estrella Roja Barça i PSG Atlético com a partit més interessant, segurament rivalitzant amb un Inter-Arsenal que hi ha a San Siro. Més coses, el València ha demanat l'ajornament del partit al camp de l'Espanyol aquest dissabte a la tarda per la situació d'extrema gravetat que es viu a terres valencianes, i també al Levante, al seu duel a Tenerife a segona divisió. A la Copa del Rei ahir Chiclana 0, Osasuna 5, i avui a les 7 es juga el Xerez Ceuta. A la femenina, la Copa de la Reina, el Real Betis de la sabadellenca Carol Férez va caure eliminat 3-0 al camp del Deport. I en bàsquet, derrota dura de la penya a Trento, sobretot perquè guanyava de 13 a només 4 minuts pel final i va acabar caient 87-85, quarta derrota seguida dels verdinegres a l'Eurocup. Avui tenim tot això i més.
Es comenta la recepció.
Com diem, tenim roda de premsa de Gianni Cassaro en qüestió de res, de 9 minutets mal comptats, i sabrem també com va aquesta jornada solidària a la Nova Creu Alta, també la presentació dels equips de vòlei del Natació Sabadell, un reportatge del Sergi Parc sobre les sabadellenques que hi ha enguany a l'NCAA de bàsquet, també tenis taula, waterpolo o handbol.
La notícia curiosa.
Males notícies per Barça i Girona a la predicció de la intel·ligència artificial de la classificació final de la nova Champions. Ho llegim a 3CAT. Segons el superordinador Dopta, que ha sumat 50.000 vegades els punts que poden aconseguir els 36 participants, els blaugrana acabarien novens i, per tant, no passarien directament a vuitens, mentre que els de Mitchell tancarien la lligueta 26ens i fora de la competició. En canvi, el Real Madrid remuntaria fins a la sisena plaça i l'Atlético seria 23è.
De quin partit no estarem pendents?
El podria haver jugat el Sabadell, però no. A 8:45 hi ha semifinal de la Copa Federació entre el Nou Extremadura i les Rozas.
I a les xarxes socials?
Una publicació a Instagram de l'exnedadora artística professional Lemma Garcia des de Tavira, a Portugal, en uns clínics que organitza European Aquatics. Diu la sabadellenca, no seran les meves millors fotos, però sí que puc dir que han estat uns dies intensos i increïbles. Tenir l'oportunitat de ser la veu de tots els esportistes d'artística és un honor, i veure com a cada reunió compten amb tu i s'esforcen per entendre l'esportista, encara més. Volia deixar-ho aquí, diu, perquè estem fent molt treball i, tot i que els processos sempre són lents, anem aconseguint moltes coses.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs avui és dia d'aniversari per l'extècnic del Sabadell Òscar Cano, ara sense equip després de ser acomiadat del Tenerife, i l'exnedador mallorquí del club Marc Sánchez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i vuit minuts del migdia d'aquest dimecres 6 de novembre del 2024, aproximant-nos cada vegada més a aquest partit de diumenge a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta entre el Centre d'Esport Sabadell i l'Elche Ilicitano, el tercer seguit al Temple després de l'ajornament del partit a Alzira. Com diem, avui es recupera una certa normalitat amb la roda de premsa de Gianni Cassaro, si bé és cert que ara fa 7 dies va compareixer Pau Fernández en aquest mateix escenari, però avui la jornada està marcada per aquesta jornada, valgui la redundància, de solidaritat a l'estadi de la Nova Creu Alta, a les portes principals de la tribuna del Temple, per recollir tota mena d'ajuda pels afectats per aquestes greus inundacions al País Valencià després del pas de la Dana. Anem fins a l'estadi, on hi tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bona tarda, Pau i Turi.
Escolto força xivarri, de fons.
No, és que hi ha molt moviment i continu moviment aquí a la porta principal de l'estadi de la Nova Creu Alta, on dirien allò tirant de manual que és un hervidero de gente. És una autèntica bogeria al nivell d'aportació, de solidaritat, d'organització. No et diré més, la jornada està oberta des de les 10 del matí, la jornada, i ho posaré en molts condicionals, hauria d'estar oberta fins a les 8 del vespre, però vamos, t'ho dic ara ja, a no ser que de sobte aparegui un miracle en forma de camió o de vehicle de transport, no t'estranyi, que no s'estranyi la gent, que en qüestió d'una estoneta s'hagi de tancar el termini d'aportació, perquè ens diuen que ara mateix estan a punt d'omplir el tràiler, el camió amb el qual es disposa per fer el transport de tot el material, ja sigui d'eines de feina, de roba, que fins i tot ja fa estona i ja fa dies que es va dient que no menjar, productes d'higiene personal, medicaments. Bé, és que clar, ja et dic, les capses són gairebé metre 20 d'altura i ara mateix anaven, em deien, pel 14è palet. Per tant, és una autèntica barbaritat i insisteixo, no és cap exageració si et dic que en qüestió de minuts, hores, podria ser que a través de les xarxes socials el club hagués d'anunciar, no sé si fer servir el termini del sold out, però sí el tancar aquesta jornada d'ajuda per aportar material i per portar productes en benefici dels damnificats per culpa de la Dana.
Doncs increïble la resposta dels seguidors del Centre d'Esport Sabadell. Bé, la majoria socis, també hi haurà gent anònima que haurà passat allà a fer les seves aportacions solidàries, però vaja, com a mostra, Sergi, per exemple, aquests dos últims dies hem tingut recollida els dos centres del Club Natació Sabadell, i et puc dir que ahir al vespre, a última hora, el de la Gran Via, on habitualment estava ubicada la tenda, a l'entrada, a la recepció, diguem-ne que és que no hi cabia cap bossa més. És una autèntica barbaritat la resposta dels sabadellencs.
Aquí, perquè la gent es faci una idea, els que tinguin visualitzada com és l'entrada de la tribuna principal de l'estadi de la Nova Creu Alta, la part central, el que ve a ser la zona mixta, Pau i Turi, no pot transitar la gent. O sigui, és tot material i capses obertes. No es pot transitar pel mig, o sigui, has de donar la volta per accedir als vestidors. En el cas dels jugadors, per exemple, que avui han vingut des de Sant Oleguer, doncs han hagut d'entrar per la porta 1 i no per la porta 0, per culpa de tot aquest material. Però bé, deixa'm que parlem amb una de les responsables de tota aquesta campanya, com a mínim de tota la part organitzativa, perquè de seguida marxarem cap a la sala de premsa, però no volíem deixar primer de felicitar i després de parlar una mica de tot plegat. Virginia García, cap de protocol del Centre d'Esport Sabadell, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Ho dèiem, una autèntica bogeria. No sé si vosaltres mateixos us heu sorprès gratament del que ha estat la resposta.
Bueno, la veritat que sabem que som una ciutat molt solidària, que ens havien arribat veus de coneguts de que vindria moltíssima gent, però clar, és que les dues primeres hores, abans d'obrir a les 9, quan estàvem preparant tot, des de a partir de quarts de 10 ja ha començat a venir gent a portar coses, i estem, bueno, a veure, molt contents per la solidaritat també que dona tota la ciutat, perquè ha vingut gent inclús de fora de Sabadell, que per seguir-nos per les xarxes o s'han pogut enterar i saber on hi havia un punt, perquè estaven desitjant tothom col·laborar, amb tot tipus de col·laboració, des de menjar, roba, estris, medicaments, vull dir, tot el que s'ha demanat des de València, inclús el que ja no volen, que igualment nosaltres donarem sortida i veurem contactes per aprofitar tot el que ens està arribant.
Dèiem que era tan espectacular aquesta resposta, que fins i tot, entre cometes o no, us havíeu vist estiguis superats de previsió, fins al punt que ara fa una estona hi havia aquí un petit, que se mantengui un petit conclave, per acabar de decidir si arribarà en algun moment en el qual s'haurà d'anunciar a través dels mitjans, a través de les xarxes socials, allò, demanar que ja no vingui ningú més, perquè és que no podeu acaparar ni recollir tot el que s'està arribant a portar.
Sí, exacte. Al final hem de ser conscients i poder agafar tot allò que nosaltres podem fer arribar, que és l'objectiu final, no?, per poder ajudar a les Terres de València. I si veiem que en algun moment hem d'aturar la recollida d'aliments o de tot el que porti les persones, clar, haurem d'anunciar-ho per les xarxes, perquè jo crec que, sincerament, ho trobem més camions, perquè tenim material per poder agafar coses i enviar-les, o haurem de parar-ho, perquè és on podem arribar, no? Llavors, si sabem també d'alguna altra entitat que està fent també el mateix i té més espai, doncs evidentment nosaltres podem desviar també cap allà coses que ens arribin, no?
La previsió, si tot va en hora, 8 del vespre. Jo ja he dit que he fet la meva aposta. Jo crec que haureu de tancar abans. No sé si afortunada o desgraciadament, perquè clar, això significarà que molt material, com dius, s'haurà de desviar a altres punts, però del que es tracta és que arribi on ha d'arribar al final, sigui per una via o sigui per una altra. Intueixes que a les 8 del vespre, com a molt, quedareu aquí ja per recollir les deixalles, en el bon sentit, allò que arrossega, però que ja no hi haurà material per acabar d'ordenar?
Exacte, al final disposem d'un camió, que és el que ens han ofert, i on puguem omplir-lo, doncs farem i haurem de tallar, segurament abans, evidentment. Sabem que ara ve un moment d'unes hores de més tranquil·litat, després vens al migdia, que sempre apareix gent, després hi ha una estoneta a la tarda tranquil, però sabem que a partir de les 6 de la tarda hi haurà molta gent que voldrà portar coses. Aleshores, amb tota la sinceritat, comunicant a tots els ciutadans, doncs, que fins aquí arribem i fins aquí ja no podem arribar. I agraint sobretot, doncs, les ajudes, la solidaritat de tot, de les empreses que també ens han aportat palers, caixes, camions i és.
Virgínia, gràcies, que vagi molt bé el dia de feina, que encara queda, d'una manera o una altra, però al final feina agraïda, però feina que l'està fent també amb gent voluntària, gent molt habitual també, que quan el club ho demana ve a donar un cop de mà, i avui és una bona mostra, tots els pitralls de diferents colors que hi ha per aquí, de la gent que està sumant a ordenar, a classificar, a tancar, a transportar, bé, al final, mans que es necessiten per aquestes coses.
Sí, evidentment, a través de l'àrea social i de les penyes s'ha mogut ràpidament, i hi ha hagut moltíssim voluntaris apuntats des de fa més d'una setmana, hem anat fent quadrants, vull dir, encara ha vingut gent i ha dit jo em vull quedar, necessiteu més mans, vull dir que agrair a totes i totes les persones que ens han donat un cop de mà, i també a vosaltres, no?, que al final també feu difusió i esteu també sempre aquí a peu del canó.
Virgínia García, gràcies, no et destorbo més, que hi ha molta feina per fer, fins ara.
Fins ara, gràcies a tots.
Doncs això, Pau, el que dèiem, la resposta en aquest cas des de la ciutat de Sabadell, a través, en aquest cas concret que ens trobem avui, del Centre d'Esports Sabadell. Home, mira, Quirze Casablanques, aquí,
home,
un clàssic, aquí
no falla.
Aportant també el seu granet de sorra. Doncs ara ja sí, tornant a la normalitat, anem a dir-ho així, del que ens permet tot plegat, nosaltres comencem a enfilar escales avall per arribar fins a la sala de premsa Miguel Quereda i estar preparats per escoltar a un dels capitans d'aquesta plantilla, del Centre d'Esports Sabadell, el porter Gianni Cassaro, que avui és el protagonista a la sala de premsa Miguel Quereda, prèvia a aquest partit, que si no passa res ja s'haurà de jugar amb normalitat, tot i que, per exemple, perquè et facis una idea i perquè es faci una idea a tothom, avui que parlàvem, i després en parlarem, de les possibles opcions per recuperar el partit davant l'Alzira, que sàpigues, Pau, que l'Alzira s'està plantejant ajornar també el partit que té aquest cap de setmana davant l'Olot. Han de viatjar fins a la Garrotxa, però davant de la situació, dels inconvenients, de com està encara malauradament tot plegat per la província de València, no poden estar entrenant amb normalitat. De fet, ja jugadors de la plantilla de l'Alzira ens deien que estan tenint encara avui problemes per desplaçar-se amb certa normalitat fins al camp d'entrenament, i que això podria provocar que l'Alzira, insistim, s'estigui plantejant a hores d'ara demanar també a la Federació Espanyola de Futbol un segon ajornament i no haver de viatjar a Olot per afrontar el partit del cap de setmana. No hauria de passar res pel que fa al partit de diumenge aquí a l'estadi davant l'Illicitano.
Sí, no, no, ja està...
Gianni Casaró.
Doncs de seguida comença aquesta compareixença. No és l'únic partit, eh? També el Mestalla ha sol·licitat l'ajornament, o hauria de sol·licitar, perdó, l'ajornament en les pròximes hores del duel davant l'Espanyol B.
Doncs vinga. Ja tenim Gianni Casaró. Sí, Gianni, bona tarda. Et començo a parlar amb un punt encara d'estranyesa i de per més normalitat que li volem donar tot plegat. Tot just ho estem veient aquí fora. Torna al futbol. Afortunadament, si no passa res més, haurem de tenir partit. No sé com heu viscut vosaltres tots aquests dies el fet de no jugar, que era el més normal, no jugar el partit contra l'Alzira. Com esteu vivint i si dona temps a centrar-se en la normalitat, insisteixo?
Bueno, sí que és veritat que la setmana passada doncs, va ser atípica, no? És això, el cap de setmana ens vam trobar amb aquesta situació. Bueno, ja ho hem deixat més la setmana passada, hem iniciat una setmana, podríem dir que podria ser una setmana corrent en quant a treball i esperant el partit del cap de setmana. Doncs ara ja és això, és el que ens toca, tornar a la normalitat, i jo crec que l'equip està preparat.
Sí, encara que és una
situació atípica el fet d'haver ajornat un partit, els ells jugaran per tercer partit consecutiu a casa. Una mica valorant el que han estat aquests dos partits, si hi ha més ganes encara de tornar a recuperar després d'haver perdut contra l'Olot.
Sí, és lògic, l'equip té molta ambició, és molt competitiu i està clar que aquestes dues últimes jornades que vam disputar a casa doncs vam treure feedbacks negatius, en el sentit de que vam fer coses que es podien millorar, no? Com bé has dit, el resultat amb l'Olot, el partit també de l'Atlètic Balears, on bueno, per sort vam acabar aconseguint la victòria, però bueno, es van analitzar coses i l'equip pues, després d'aquestes dues últimes setmanes a casa doncs, vol aconseguir un bon partit complet, tant en la part ofensiva com la part defensiva, per seguir millorant i exigint-nos al màxim, perquè volem estar dalt i òbviament així ha de ser si ho volem aconseguir.
A nivell personal, com està sent aquest inici de temporada, com s'està veient, com s'ha vist? S'ha parlat del debat a la porteria, com ho està viscut, com està vivint tot plegat?
Bueno, jo ho visc, diguéssim, des de dins. M'aïllo de tot el que pugui venir de fora en aquest sentit. Al final jo treballo per mi mateix, per el que em demana el míster, l'equip i amb Antoni sobretot, que crec que des del primer dia estem fent una feina espectacular i això fa que em senti molt a gust. Al final, primer de tot, em sento a casa meva. Per mi, ja sabeu que bueno, jo estic molt feliç d'estar aquí, ho sento molt personal i amb molt sentiment. Llavors, bueno, això té unes parts positives, a vegades té unes parts bueno, que ho dificulten inclús més, però per això jo precisament em centro en el treball, no? Al final, la porteria és molt resultadista. Amb això vull dir que quan encaixes gols o quan els resultats van bé o van malament, doncs és el que es fixa més la gent i és normal. Per això el porter, sobretot, jo crec que ha de tenir el cap fred i centrar-se en la feina, perquè a vegades poden sortir les coses millor, poden sortir pitjor, tu pots estar treballant bé i la porteria és així. Per tant, t'has de mantenir ferm. Repeteixo, crec que estem treballant molt bé tots els porters amb Toni i això a mi em dona molta felicitat i molta tranquil·litat, perquè sé que dia a dia milloro i que cada dia sóc millor porter i és el que a mi més m'importa.
Sí, vull preguntar per l'Ilicitano, aquest pròxim rival. Ells també van suspendre o van ajornar el partit de la setmana passada. Per tant, en aquest sentit arribarem amb les mateixes condicions, ni millor ni pitjor, sinó en les mateixes condicions. Però vull preguntar per l'Ilicitano com a equip. No sé si complim molt el tòpic de ser un filial a l'ús amb aquestes peces diferencials de superior edat que li donen aquest, no sé si un plus també d'experiència per una categoria tan exigent com és la segona federació.
Sí, no és la primera vegada que hi ha aquesta situació. Hi ha molts filials que tiren, diguéssim, d'aquestes parts dins l'equip més veteranes, amb més experiència. Jo ho he viscut també en el Villarreal B, amb molta més edat del normal, i érem uns quants. Al final, bueno, són maneres d'enfocar-ho. Hi ha altres filials que no opten per aquesta opció i jo crec que òbviament ajuda l'equip quan tens una barreja d'edat i d'experiències. sempre fa que els que tenen més experiència puguin ajudar els joves, aporten també una part diferent que als joves a vegades doncs, els hi falta, i la combinació doncs, bueno, fa que sigui un equip més complet. Ho haurem, bueno, ho tenim en compte, òbviament, i nosaltres doncs, ens centrarem en el que hem de fer per afrontar el partit.
Si et vull preguntar sobre la solidesa de l'equip.
Solidesa de l'equip. L'equip ha de créixer a partir d'aquesta solidesa, però el Sabadell ha estat molt sòlid i contra el Torrent, per exemple. Però en canvi ha tingut aquests partits en els quals s'han encaixat amb massa facilitats. Pilotes laterals, com va parlar David Català després del partit contra l'Olot. Si s'ha parlat, si s'ha analitzat aquesta... Com es pot arribar a aquesta millora?
Bueno, estic completament d'acord i està clar que per estar a dalt i per aconseguir objectius una part fonamental és la solidesa, no? I com bé dius, l'equip s'ha mostrat sòlid en moltes ocasions. Potser del que parlava jo ara fa un moment és això d'acabar de millorar certs aspectes per trobar un equilibri, no? L'equip també doncs, en diferents partits s'ha mostrat doncs, amb més facilitats a davant i amb més dificultats a darrere i al revés. Jo crec que hem de trobar aquest equilibri per buscar la perfecció, que òbviament no existeix. Hi ha vegades que estaràs més encertat a dalt i més desencertat a darrere, i al revés. Hem d'intentar doncs, això, agafar una solidesa tant a davant com a darrere per trobar aquest equilibri i ser el màxim competitius possibles.
Ja, jo sé si tu ets molt de mirar la classificació.
Si has de mirar la classificació jornada a jornada, alterada per aquesta circumstància d'equips que o partits sense... ha jugat màxima igualtat, s'ha minimitzat els errors al màxim.
Aviam, no sóc molt de mirar la classificació, però està clar que és inevitable, no? Al final, des d'un principi estàvem convençuts de que aquesta lliga seria molt competida, hi hauria molta igualtat, això ho sabíem i s'està demostrant, no? Tu veus la classificació i també veus els partits cada setmana i veus la dificultat, no? De tots els equips que et proposen. Llavors bueno, ja ho sabíem, ens trobarem amb això. Nosaltres, doncs, sobretot això, ens hem de centrar en el nostre treball per cada partit, no donar-li una importància extra perquè ve un equip o perquè jugues a tal camp o perquè juguem a casa. Sempre hem d'intentar doncs, buscar la màxima exigència, que aquí és on està la dificultat, setmana rere setmana, trobar aquesta perfecció, aquesta màxima exigència, i nosaltres ens hem de centrar en això i vingui qui vingui, anar a buscar els 3 punts.
Sí, i afegeixo, i amb això ho remato jo per part meva com a mínim, per afegir que també és veritat que s'ha demostrat sempre, quan hi ha hagut aquest punt d'igualtat, que hi arriba un moment on s'acaba tallant i on 4, 3, 5 equips són els que tiren cap amunt. M'imagino que també en aquest punt, a part del punt d'exigència que té el Sabadell aquesta temporada, que ja heu anat repetint uns i uns altres, està clar que l'equip ha d'estar preparat també per quan arribi aquest moment, on potser no es veu amb 7, 8, 10 equips com ara en un mocador, però sí que queden 3-4 on ja saps que serà fins al final, preparats per aquest moment, encara que quedi un temps encara per veure-ho.
Sí, estic d'acord amb tu, Sergi. Segurament arribarà aquest moment. Per això repeteixo, ens repetim molt segurament, però crec que ens hem de centrar en nosaltres, no? Queda molt, llavors ara centrar-te doncs, en la classificació, on et veus, on està el tall, on quins equips seran els que entraran, crec que queda molt i són coses que, bueno, que et pots fixar, però no crec que ens haguem de centrar i haguem de basar el nostre treball en això. Nosaltres hem de basar el nostre treball en millorar aquests aspectes que comentàvem, que hem de millorar, el que fem bé, el que fem malament, i ser el màxim competitius possibles, perquè òbviament volem estar el més a dalt possible. Per sigui com sigui la classificació, doncs això, nosaltres òbviament el que volem és estar els primers. Això, i si podem estar segons millor que tercers, això està clar.
Molts companys no dubten de parlar de l'objectiu com a ascens de categoria, com ha parlat també David Català o ha parlat Lucas Viale. Estan parlant. Si l'objectiu real de l'equip és això, ser l'ascens, pujar i fins i tot ser campions per evitar el playoff i eliminatòries.
Bueno, sabem de la importància que té cada primer, perquè doncs, hi ha una gran diferència a fer un play-off, on sempre pot haver-hi moltes complicacions, jugar un play-off és molt difícil, llavors tots els equips sabem l'avantatge que té cada primer. Té un premi molt gran, per tant, és inevitable que els equips que som ambiciosos tinguem aquest objectiu de cada primer, és clar que sí. Però, com dèiem, és molt aviat i per aconseguir aquest objectiu podem dir que hi ha molts subobjectius o objectius que venen molt abans que aquest gran objectiu, que òbviament tots el tenim present i que sabem que el Sabadell és el que es mereix, però no pensar-hi més o centrar-te en aquest objectiu com un boig et farà aconseguir-lo. Crec que hi ha molts petits passets per arribar a aquest objectiu i és el que crec que s'ha de centrar ara mateix tothom, perquè ho tinguem clar que queda molt, que el camí és molt llarg, que com també doncs, bueno, ha dit gent, ha dit el míster, ha dit Cortés l'altre dia, no guanyarem sempre, no serà fàcil, la Lliga és molt complicada, per tant ens hem de centrar en tot el que puguem millorar, en tot el que puguem dominar i en aquests petits passets per aconseguir, esperem, que un gran èxit, no?
Específicament
per aquesta iniciativa de recollir material, aliments per la Dana. Si això arriba al vestidor, hem de recordar que hi haurà jugadors que s'incorporaran ara a la col·laboració un cop passin per la dutxa.
Impossible. Tots, vulguis o no, al final molts tenim amics de València, la zona, tenim inclús companys que són de la zona, també segur que és inevitable, per mi ho és i segur que per tots, posar-te en aquesta situació al final et posa la pell de gallina, que per tota aquesta pobra gent i t'imagines, no? De, si et passés a tu la gran desgràcia que és i això sí que és molt dur i em sembla doncs, genial com tota la gent per tota Espanya s'està volcant per ajudar, perquè crec que és el millor que podem fer, que entre tots puguem ajudar dins de lo possible i que puguem facilitar aquesta difícil situació que pobres òbviament trigaran temps a poder solucionar.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Gianni Cassaro, porter i un dels capitans del Centre d'Esports Sabadell, que ha vingut ni tan sols dutxat, eh? Hem de recordar que els dimecres, per costum habitual, després de l'entrenament els jugadors passen pel gimnàs i així ha estat el cas. Avui el porter de Lloret ha vingut ja directament, encara amb la roba de l'entrenament, que recordem finalment, i en contra del que s'havia planificat en un primer moment, que era aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, ha acabat sent a l'estadi Josep Molins.
Doncs t'anava a preguntar, Sergi, ho has esmentat a l'última pregunta, si havia tret al cap ja alguns jugadors. No sé si estàs a la zona mixta o no, i si algú ha passat per allà, ja.
Mira, ara mateix estic a la zona mixta i deixem que doni un cop d'ull. És cert, com deia la Virginia García ara fa una estona, que es nota el ritme de les hores, eh? Ara mateix un ritme un pèl més baix que quan hem arribat, que fes-me cas, era una autèntica bogeria el formigueig de gent que passava per aquí. Ara no, ara la cosa estava bastant més tranquil·la, però a la pregunta inicial no veig cap jugador ara mateix encara col·laborant o com a mínim aportant. Mira, si abans ho dic, Carlos Pérez i José Ortega estan aquí ara mateix preguntant als voluntaris com poden fer per donar també aquest cop de mà amb tot el material que s'està recollint, insistim, aliments, aigua, estris de neteja, medicaments, bé, una mica de tot per acabar d'aportar. Mira, Alfredo Pedraza també arribant amb bossa, amb material d'higiene i aportant el seu granet de sorra, no tant en quant a la col·laborar a la recollida, sinó en col·laborar a l'aportació d'aquesta recollida de material. Per tant, en certa manera, com deia ara Gianni Cassaro en aquesta última resposta, Pau, ningú viu aliè a la situació i ningú viu aliè a l'hora de portar allò que pot, allò que està al seu abast per intentar pal·liar tant com és possible, doncs, les conseqüències, les lamentables i dramàtiques conseqüències del pas de la Dana per, sobretot, és cert que va passar també, va afectar també algunes zones de Castella-La Manxa, algunes zones també del nord d'Andalusia, però sobretot de manera molt centrada en l'eix central de del País Valencià, a la província de València.
Doncs ara que esmentaves a Carlos Pérez, diria que és l'únic valencià de la plantilla d'Almàssera que està al nord de València, l'Horta Nord. No sé ben bé l'afectació que ha tingut aquesta població. No, no sembla de les més afectades, ni de bon tros, però bé.
Alfredo Pedraza ha hagut de moure el cotxe, perquè hi havia més material i el primer camí l'ha fet des de la part alta de la zona de tribuna i ara ha decidit ja apropar el cotxe a aquesta zona de tribuna central per portar, doncs mira, estic veient material de mantes, de roba d'hivern, perquè ens entenguem, també per aquests mesos que se'ns venen per endavant, mesos d'hivern que de moment no afecten amb intensitat en quant a la temperatura, però que segur que en pròximes setmanes començarem a viure tots plegats.
Doncs gairebé fer una crida de camions, a aquesta hora per poder recollir més ajuda al centre d'esport Sabadell.
Sí, ara gairebé es necessita més vehicle de transport, perquè m'entengueu que material, que tot és benvingut, només faltaria, però com hem sentit els que s'han incorporat segurament un pèl més tard i no han escoltat, no han sentit en directe la Virgínia García, la cap de protocol del Centre d'Esport Sabadell, és més important ara mateix trobar fins i tot un segon camió que pugui fer el transport, que pugui fer la ruta per portar tot aquest material cap a València, que no tant el material en ell mateix, perquè em deien des del Sabadell, feien el comentari, que clar, que és que aquí hi ha un partit el diumenge i que això ha de quedar una mica alliberat, i ara mateix ja et dic jo que tindrem feina tots plegats per fer que sigui transitable, ja no et dic una altra cosa, transitable la zona mixta de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Bé, tot això, Sergi, un parell de qüestions més i et deixem per allà fent feina. D'entrada, parlaves d'aquest ventall de possibilitats, d'alguna especulació al voltant del partit entre l'Alcira i el Sabadell que s'ha de recuperar. Ahir vam saber que l'Illicitano Sant Andreu, un dels partits de l'anterior jornada, el pròxim rival del Sabadell, que tampoc va jugar, evidentment, aquest Illicitano Sant Andreu es recupera el dimecres 20 de novembre a les 4 de la tarda. A partir d'aquí, et pregunto, hi ha alguna informació, algun input al respecte?
Mira, que ara mateix els responsables de l'àrea esportiva del Sabadell comencen a intuir, Pau Vituri, que ja saps qui tindrà l'última paraula, no? Que la federació haurà d'intervenir, bàsicament. Perquè, sí, l'Alcira va proposar en un primer moment, no de manera oficial, però sí, va deixar caure la possibilitat de jugar-ho el 4 de gener,
sí.
Dissabte 4 de gener, recordem que és aquell cap de setmana després de l'aturada nadalenca, en el qual encara no hi ha Lliga, però si no vaig errat, hi ha Copa.
Sí.
M'he tirat el triple, Diria que aquell cap de setmana hi ha Copa del Rei, però no hi ha Lliga, això segur. Ha proposat el 4. El Sabadell no és que ho vegi ni bé ni malament, simplement és que la federació vol que els partits que queden ajornats es puguin disputar o es puguin recuperar abans del cap de setmana del 16-17 de desembre. És a dir, arribar a l'aturada nadalenca amb la Lliga ja en ordre,
el dia,
perquè ens entenguem.
Sí.
Per tant, això invalidaria aquesta proposta. Així d'entrada. I per tant, l'Alcira no acaba de veure cap altra més possibilitat, mentre que el Sabadell li ha proposat precisament el 20 de novembre, que ara comentaves.
Ah.
És a dir, que l'Illicitano Sant Andreu i l'Alcira Sabadell es pogués jugar el mateix dia. Però no som massa optimistes aquí al Sabadell amb aquesta opció. Per tant, opció més viable a hores d'ara, si intervé la federació, si tens un calendari a mà, tu m'ho arreglaràs millor. Diria que és dimecres 4 o 5 de desembre, no sé com cau, em sembla que és 4 de desembre, previ al derbi contra el Terrassa.
Correcte, 4 de desembre. És a dir, entre el partit de la Penya Deportiva i el derbi.
Això mateix, que diria aquell. Això mateix. Aquell dimecres intueixen, però és una intuïció que no informació, amb la qual treballa el Sabadell, que és que el partit, la federació, veient les dates que proposen, volent aquest topall de no anar més enllà de meitat llarga de desembre, etcètera, etcètera, que molt probablement, si és la federació la que s'ha d'acabar pronunciant, podria acabar de decidint que el partit es jugui el 4 de desembre. Però insisteixo que és intuïció i no informació, abans de que algú s'animi i faci córrer que el partit segurament es jugarà el 4 de desembre.
Bé, de moment apuntem aquestes tres opcions damunt la taula. 20 de novembre, la proposta
aquesta
del Sabadell.
Aquesta pràcticament descartada.
La del 4 de desembre, opció factible, i la del 4 de gener, que és l'opció que voldria...
Que proposaria l'Alcira, però que, a part de que canviaria tots els plans de les festes nadalenques en quant a dies de vacances, etc., pels futbolistes, és que la federació, pel que ens diuen, no vol que això vagi més enllà del final de la primera volta. I recordem que la primera volta, aquest any, va clavat, Pau Ituri.
Sí.
És a dir, acabarem el 2024 jugant a casa contra el València Mestalla, a la que serà la 17a jornada de Lliga.
El 22, si no vaig errat, el 22 de desembre. Després hi ha una altra variable que hem de tenir en compte, Sergi, i gairebé amb això ho rematem, però que hi ha el tema de la Copa Catalunya. També que el Sabadell entra en competició, diria que cap a finals de novembre.
Principis de desembre, em deien avui. Després del derbi, per quan treballa el club, em sembla que la ronda amb la qual intueixen que entrarà, perquè clar, això és una altra.
És la setena.
No, sí, encara no està ni decidit això quan es juguen aquestes rondes. Però bé, això ja no preocupa tant, perquè de manera oficiosa et diré, que no oficial, em deien que en cas de que el partit s'acabés jugant el 4 de desembre, que fos un dimecres, que el dimecres següent, dia 11, hi hagués Copa Catalunya, que es passessin eliminatòries, etcètera, etcètera, hi hauria més possibilitats de moure les dates. És a dir, que els partits de Copa Catalunya, diguem-ne que es poden moure amb més facilitat que no pas els partits de Lliga.
Bé.
Però bé, que tot això és especular i un parlar per parlar ara mateix, perquè el més calent és a l'Aigüera.
Aquesta setmana, entre setmana, juga la cinquena ronda de la Copa Catalunya. Entren en competició ja els segones federacions de la temporada passada. S'ha de jugar la sisena ronda, que és una mini ronda entre els guanyadors d'aquesta cinquena, i després ja entra en competició el Centre d'Esport Sabadell a la setena. Dit això, Sergi, últim apunt ràpid, va, que et deixem fent feina. Parlaves abans del derbi, del Terrassa. Estan enfeinats, la ciutat veïna. Primer entrenador que cau aquesta temporada del grup 3 de segona federació.
Sí, algú em deia l'altre dia, amb un punt d'encert, em deia, bé, us heu deixat Ignasi Sanabra. Bé, hem de recordar que Ignasi Sanabra, sí, va ser destituït no per raons estrictament esportives o no directament esportives, sinó pel tema de la llicència i de no disposar de la llicència federativa per poder dirigir partits des de la banqueta. Aquesta va ser la raó, com a mínim oficial, que va donar l'Espanyol. Per tant, si ens agafem estrictament a les dinàmiques esportives, doncs això, sí, seria Xus Trujillo el primer tècnic destituït en aquest grup tercer, a l'espera de saber oficialment, perquè a més ja ha començat el ball de noms, que això també és molt habitual, ha començat el ball de noms a l'hora de saber qui són ara mateix els candidats a ocupar la banqueta del conjunt agarenc. El que sí que sembla força evident, Pau, és que, ara, perdona, faig un petit parèntesis, bé, remato això, força evident que tindrem entrenador nou quan al Terrassa li toqui visitar la nova Creu Alta.
Sí.
És que anava a rematar-ho, però ara mateix han sortit gairebé la totalitat dels jugadors del Sabadell, ja canviats, ja dutxats, fins i tot el cos tècnic també, i està aquí una caravana de cotxes dels propis futbolistes, de les quals estan baixant material i més material i més material i més material. Veig a Urri, veig a Gompi, no voldria deixar ningú, veig per aquí també a Gerard Puentes, un dels assistents de David Català, el Marc Jiménez, el preparador físic. Bé, a mesura que van sortint els jugadors, que sembla que marxen, no és que marxin, és que van a buscar el cotxe, donen la volta, aparquen aquí, ara mateix la caravana arriba fins a la taquilla més propera a Olímpia, i els jugadors, que són ells mateixos els encarregats de baixar les bosses que porten des de casa o des dels diferents centres comercials per acabar d'aportar material a aquesta causa.
Doncs una grandíssima imatge.
Perdona, Pau, que tindrem de seguida al portal web de Ràdio Sabadell. Home, perquè tenim el Roger Benet fent feina per aquí.
Ha arribat, ha arribat. Estava patint per si arribava o no, però ha arribat. Doncs això, simplement, per rematar el tema Terrassa, que el club agarenc ha acceptat l'oferta pública de dimissió de Xus Trujillo, diu el comunicat, i sona Víctor Bravo, l'ex del Teruel, qui va pujar al conjunt aragonès a Primera Federació ara fa un parell d'anys. Sergi Garcés, nova Creu Alta, gràcies.
Apa, fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Fem un últim apunt de futbol ràpid perquè la selecció espanyola sub-17 a tot això, amb el porter sabadellenc del Barça Iker Rodríguez, ha passat com a primer de grup per la segona lligueta de classificació de cara a l'europeu de la categoria que s'ha de disputar l'estiu que ve. El combinat estatal amb el de Can Rull a la porteria sota pals va empatar a 2 davant l'anfitriona Islàndia, que també estava classificada abans de jugar i s'ha assegurat la primera plaça per diferència de gols. Rodríguez, per cert, no estava massa afortunat en el primer dels gols islandesos quedant-se a mitja sortida. Fem una aturada per la publicitat, un minutet i seran 2:45. A la tornada hem de parlar, per exemple, de vòlei o de bàsquet.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
El futbol torna i ho fa amb més força que mai. El Sabadell es retroba amb la seva gent després de la derrota davant l'Olot. Guanyar i fer-ho a casa és una obligació pels de David Català. Diumenge a 6:15 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Elche i Licitano. Acompanya'ns a la Transmi més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés i els comentaris de Sergi Parc. Tot sota la direcció de Pau Vituri. Aquest diumenge, 10 de novembre, a 6:15 de la tarda i des del Temple, Centre d'Esports Sabadell, Elche i Licitano, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, dimecres 6 de novembre, un minutet per sobre del punt de 2:45, bloc poliesportiu, que l'engeguem parlant de vòlei, perquè la secció d'aquest esport del Club Natació Sabadell ha tingut un cap de setmana realment profitós. A la pista, els sèniors van guanyar 2 dels 3 partits que van disputar i fora d'ella es va celebrar aquesta presentació anual tan típica a la secció, amb una amplíssima participació als pavellons del club, a les naus. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Pau.
Per on comencem?
Mira, si et sembla, comencem pel sènior masculí, que viatjava a les Illes Balears per enfrontar-se al Tren de Sóller. Un enfrontament que va acabar amb victòria per 1-3 dels d'Adrià Jiménez, que continua mostrant una molt bona imatge dins la pista, que fa creure que aquest any a les naus es pot somiar en gran. Hem parlat amb el responsable de secció, Òscar Llagostera, que, tot i això, vol ser prudent i no plantejar-se objectius a llarg termini.
Hem de ser una mica simeones i anar partit a partit. I que ja veurem on arribem, o sigui, però no plantejar-nos objectius a llarg termini, sinó pues, plantejar-nos objectius partit a partit i setmana a setmana.
Doncs com el Xolo, deia Òscar Llagostera, que el veig allò animant a les naus durant els partits. Realment és per il·lusionar-se, sobretot veient la classificació, Oriol.
Sí, perquè amb 4 victòries en 5 partits, els nedadors són tercers a la classificació i es consoliden com un equip fort en aquesta Superliga 2 masculina. Aquest pròxim cap de setmana, dissabte, el sènior masculí rebrà les naus a l'U d'Eivissa, un equip que tanca la taula i que encara no ha sumat cap punt ni tan sols ha guanyat cap set en el que va de Lliga. Llagostera avisa que en aquesta categoria no et pots pas confiar.
Hauria de ser un partit fàcil, però en aquesta categoria crec que al final els equips, qualsevol equip, si tu no jugues bé, pues, podria guanyar. I el primer és que nosaltres juguem concentrats i sí que és veritat que hem de guanyar, però s'ha de mostrar la pista.
Doncs el partit del masculí que arrencarà a les Naus dissabte a 4:45 de la tarda, per tant, tradicional jornada de doblet, Oriol, allà a les Naus. Més tard serà el torn del femení.
Exacte, el sèniors femení jugarà a continuació del masculí, com ja era habitual en altres temporades. Les noies de Xavi Perales venen de viatjar a Tenerife, on han jugat dos partits, un desplaçament a les Canàries que s'ha saldat amb una victòria i una derrota. Dissabte les nedadores es van imposar per 1-3 als Cisneros Alter Tenerife, i diumenge van caure 3-1 davant del Tenerife Libis La Laguna. Llagostera creu que l'equip femení del club té opcions a pujar.
Crec que tenim un equip que pot optar a l'ascens i una mica també el mateix que els nois, que ens hem de plantejar, doncs, guanyar cada cap de setmana i a veure, doncs, si aconseguim mantenir un bon ritme de victòries, doncs, quan arribem al març, a veure on estem. Però sí que una mica crec que tenim equip per pujar.
Amb 3 victòries i 2 derrotes, les de Perales es troben a la 5a posició de la taula, a 5 punts de les líders, el Sant Quirze. Aquesta setmana, com dèiem, jugaran després del masculí. A 6:45 de la tarda es veuran les cares a les Secciones Deportivas Español, un equip que es troba amb 9 punts a la taula, els mateixos que el club. El responsable de la secció reconeix que és un partit clau.
Crec que tots els partits són importants, però evidentment els equips que estan, doncs, una mica darrere la nostra són molt importants per poder, doncs, posar una mica de distància contra aquests equips.
El partit arrencarà, com dèiem, un cop finalitzi l'enfrontament del sèniors masculí contra l'U d'Eivissa.
I una última qüestió, perquè ho dèiem al principi, divendres es van celebrar, Oriol, a les Naus la tradicional presentació dels diferents equips que formen part d'aquesta secció de vòlei.
Així és, Pau, aprofitant que era festa, es va celebrar a les instal·lacions del club el divendres la presentació dels fins a 25 equips que aquest any formen la secció de vòlei pista del Natació Sabadell. A part, també compta amb una 60ena de jugadors i jugadores de vòlei platja. Llagosteres es mostrava orgullós de la salut de la secció.
La secció de vòlei del Club Natació Sabadell, doncs, últimament ha crescut molt, tant en pista, que aquest any ja són 25 equips i uns 250 jugadors, i en platja, que de moment tenim 60 jugadors i jugadores, amb la possibilitat de començar també una lliga d'hivern de clubs que tindrem 2 equips. Vol dir que la veritat és que estem molt animats respecte a com va la secció.
Doncs estarem atents a aquesta possibilitat de la Lliga d'Hivern de Vòlei Platja i si finalment hi ha algun equip del Natació Sabadell. A tot això, en les últimes hores, Oriol, hem tingut bones notícies pel que fa a la salut també de la base del Club Natació Sabadell, amb una nova convocatòria d'un jugador per les seleccions de categories inferiors de la selecció espanyola.
Sí, una més, i és que Àlex Pozzato ha sigut convocat a unes jornades d'observació que organitza la Federació Espanyola de Voleibol i que farà que Pozzato es concentri amb l'equip espanyol sub-16 a Palència del 5 al 8 de desembre, que el pot comportar anar en futures convocatòries del combinat espanyol sub-16.
Oriol Ferran, gràcies.
A tu, vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I una de les lligues que reprèn aquest cap de setmana després de l'aturada per la Castanyada és la Supercopa Masculina de Bàsquet. Ho fa, a més, amb un duel directe a la zona baixa pel Club Natació Sabadell. Abans de l'aturada, els de Pol Velázquez van tallar d'arrel la ratxa de 4 desfetes consecutives, superant a casa el quart gironí. I ara han de visitar un equip, el Maristes Ademar, que també es troba amb el mateix balanç de 2 victòries i 4 derrotes i que també va guanyar l'última jornada, en el seu cas, a la pista del CUE, el Sant Cugat. Velázquez espera un partit realment complicat a Badalona.
A priori ja són un equip de la nostra liga, per tant, partit important de treure, tot i la dificultat de jugar a Badalona, que tots la sabem. Vull dir, a la plana no sé què té exactament, però la plana és mítica i allà els equips de Badalona juguen millor i els que no som de Badalona juguen pitjor. Per tant, haurem de lluitar molt per poder treure endavant el partit, però estic convençut que ho farem.
Amb confiança afronta el club aquest partit a la pista de Maristes Ademar, 7a jornada de la Supercopa, que es disputa diumenge a 6:45 de la tarda. I un grau per sota, Copa Catalunya, situació invertida pel Sant Nicolau, que és 6è amb un balanç de 4-2, empatat per exemple amb el tercer, però que va perdre per la mínima el Màgic Lau contra el Cerdanyola abans d'aquesta aturada. Dissabte, a la mateixa hora, a 6:45, els de Jonathan Ramírez reprenen la competició a la pista d'un altre equip badaloní, el Llafià, que és penúltim amb un únic triomf fins al moment.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I aquesta setmana la Lliga Femenina Universitària de Bàsquet dels Estats Units, l'NCAA, ha donat el tret de sortida i ho ha fet amb una nombrosa representació sabadellenca repartida per tot el territori nord-americà. Més, fins i tot, que la temporada passada, en què hi teníem un bon grapat de jugadores i també el tècnic Quim Gómez. Amb la col·laboració, precisament, de l'entrenador, el Sergi Parc ens ha preparat aquest reportatge per conèixer millor les jugadores de la ciutat. Abans d'entrar amb les jugadores, començarem pel mateix Quim Gómez. Per segona temporada consecutiva farà les funcions d'entrenador assistent als Western Michigan Broncos. Una de les grans novetats respecte al curs passat és que enguany podrà parlar en clau sabadellenca, ja que sota les seves ordres tindrà a Marina Asensio. La jove base, fins ara a South Florida, ha canviat d'aires i es retroba amb Gómez.
Per mi és un luxe perquè, a part de que és molt bona jugadora, doncs, bueno, és una manera també de que a vegades puguem parlar en clau sabadellenca, podem tenir una connexió que va una miqueta més enllà de la pista, sobretot perquè som, les nostres famílies són, tenen moltíssima amistat, i crec que, bueno, és una bona temporada perquè ella ens pugui ajudar i perquè nosaltres la puguem ajudar ella a seguir en el seu camí de millorar dintre d'aquesta lliga, així que amb moltes ganes.
Ara en parlarem d'una de les germanes de la Marina, que també ha fet el salt a l'NCAA. Però abans, i per continuar en aquest cercle proper de Gómez, hi haurà una altra sabadellenca amb la qual tindrà contacte. No hi seran el mateix equip, però sí a la mateixa conferència i, per tant, s'enfrontaran durant la fase regular. Estem parlant de Maria Serracanta, que ha abandonat Mercer per incorporar-se als Northern Illinois Huskies.
Podríem dir que l'equip més sabadellenc de tots és el nostre i la conferència més sabadellenca és la Mid-American Conference. Reunim a tres jugadores, o tres persones, millor dit, i crec que, bueno, també és una curiositat perquè hi ha gent de totes parts del món a pràcticament tots els equips, però sí que dona, pues, bueno, una miqueta d'orgull, pues, aquest fet, no?
Per tant, a la conferència MAC hi tenim a Maria Serracanta als Huskies i al tècnic Quim Gómez, i a Marina Asensio als Broncos. En un altre grup, en canvi, hi jugarà una de les germanes de la Marina, la Irene, qui, com dèiem, ha fet el salt als Estats Units. En el seu cas, per jugar als UTEP Miners de la Conference USA. Un perfil que contrasta amb el de Clara Gómez. Ella va ser la primera sabadellenca a debutar a la màxima competició universitària americana la temporada 21-22, i enguany continua als New Hampshire Wildcats. Per la seva part, i aquí surt un altre nom, Laura Nogués també té una bona experiència acumulada a la Lliga, ja que aquesta serà la seva tercera campanya amb l'American University Athletics. Per tant, un total de 5 jugadores de Sabadell, les germanes Irene i Marina Asensio, Maria Serracanta, Clara Gómez i Laura Nogués, estaran a la divisió 1 de l'NCAA. Però és que un grau per sota, a la segona divisió, hi tindrem una jugadora més, Anna Costa.
La divisió 2 tenim també l'Anna Costa, i clar, això és un volum el més alt que jo crec que hi ha hagut a la història del bàsquet sabadellenc, no? Que al final està, pues, vivint aquests fruits de les últimes temporades d'haver tret o haver desenvolupat el talent.
A més, Gómez recorda que hi ha altres jugadores relacionades amb Sabadell que també les tindrem a la Lliga.
També hi ha moltes altres jugadores que han passat per projectes esportius de la ciutat que actualment, pues, estan als Estats Units a diferents nivells, perquè no només és la NCAA, i que, bueno, que representen d'alguna manera una petita porció del bàsquet de la nostra ciutat.
És el cas de figures com Maria Anaïs Rodríguez, Anna Cabanes, Esther Rodallar, Xana García, Malia Empondo, Jenny Banchaik o Fatim Sar.
La NCAA és la Lliga Universitària Americana, que reuneix moltíssima atenció per a tot el món. No només als Estats Units, on hi ha una cobertura mediàtica brutal, no? De mitjans de comunicació, de televisió, de ràdio, de xarxes socials, etcètera, etcètera. Sinó que també hi ha de molts aficionats del bàsquet i molts entrenadors de bàsquet que miren la NCAA, la Lliga Universitària, com un focus, pues, d'atenció important, no? Per veure les estrelles del futur, per buscar el talent que ha de nodrir els equips professionals de bàsquet, i també, per què no dir-ho, pues, perquè a vegades a nivell tàctic es fan coses diferents del que es fa a nivell professional, no? Per les seves normes diferents, també.
Estem parlant, per tant, d'una NCAA amb un marcat accent sabadellenc. L'objectiu final de tots, arribar al March Madness, la fase final de la competició. 3 minuts per arribar a les dues. Informacions en format més breu abans d'acabar. El Keio Natació Sabadell ha recuperat la segona plaça de la divisió d'honor masculina de waterpolo en el partit avançat de la setena jornada que es va disputar ahir a Canllong. Els de Quim Colet van superar el Mediterrani per 17-10. Els del barri de Sants van plantar cara fins al tercer quart, però un últim parcial de 5-1 va assegurar la cinquena victòria sabadellenca en 5 partits. El bielorrus Costa Aberca va ser el més encertat al conjunt local amb 4 gols. El triomf als penals de la primera jornada contra el CNB continua deixant el club a un sol punt de l'Atlètic Barceloneta. El pròxim compromís de Lliga serà aquest mateix divendres, al migdia, a la piscina de l'Etxell de Canari. L'últim test abans del decisiu duel de Champions del pròxim dimarts a Canllong davant el Savona italià, en què els de Quim Colet es juguen una de les dues places del grup. Avui, d'altra banda, hi ha handbol. Després del bronze a París, els hispanos tornen a l'acció a la segona fase de classificació per l'Europeu del 2026. La primera finestra enfronta els de Jordi Rivera davant Itàlia a partir de les 9 de la nit a Port de Segun. El segon partit, en canvi, serà diumenge a Letònia. El seleccionador ha donat descans a figures importants com el sabadellenc Aleix Gómez, però sí que hi són els altres dos medallistes olímpics, el central del PID i en Terrafeta i l'extrem de l'Stuttgart, Dani Fernández. Més coses, una victòria i dues derrotes al club esportiu hoquei Sabadell. El sènior femení de segona catalana va caure 7-2 a la pista d'un rival directe de la part baixa com és el Martinenc B, malgrat que al descans el marcador era d'1-2. Diumenge a 3:15, reben a la Garriga, que encara no ha puntuat, i els masculins de tercera, una de freda i una de calenta. El grup C, el sènior A, va superar el Cerdanyola per 6-5 amb un gol a només 15 segons pel final, i el grup F, el sènior B, va sortir escaldat 0-10 contra el Congrés La Sagrera. Aquest cap de setmana, sortida complicada, divendres a 9:45 de la nit pels primers a Manlleu, tercer classificat, i derbi a casa pels segons diumenge a 6:15 davant el Castellà. I en rugbi, el sènior masculí, que encara no ha puntuat i és cué, torna a l'acció a la fase prèvia visitant dissabte a 4:45 als camps de l'UB, el CUB, que és a la zona mitjana del grup C, i pel que fa al femení, que també busca la primera victòria del curs, dissabte a 4:00 visita les espartanes a la Font Verda de Granollers, un equip que directament ni ha puntuat en aquest grup A. Marxem. La feina del Toni González de les Vies de So, també de la Rocío García i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà més, a partir de 1:00, amb el Sergi Parc al capdavant. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García. Bon dimecres, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.